Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts i ja arribarem a un quart de deu del matí. Mireu, a Catalunya cada dia es perden milers de litres d'aigua i no pas perquè els ciutadans o les empreses els consumeixin, es perden a través de les fuites que hi ha a molts punts de la xarxa de distribució. De fet, ho dèiem aquest matí a l'inici del programa, segons dades de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, Catalunya perd de mitjana un 25% de l'aigua potable que circula per les canonades o el que és el mateix 134 hectòmetres cúbics l'any. Amb fuites com a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, una fuita que encara no s'ha arreglat, que perd un litre d'aigua potable cada segon, o la de Badalona, que està previst que s'arregli el proper mes de setembre, on la fuita perd 2 litres d'aigua per segon. Aquesta situació, no cal dir-ho, és especialment greu pel període de sequera que està passant a Catalunya, que ara fa 15 dies va entrar en situació d'emergència. D'això i de les infraestructures que es podrien fer per combatre la sequera, en volem parlar avui amb Lluís Godé. Ell és president del grup de treball d'aigües d'enginyers industrials de Catalunya. Senyor Godé, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Godé, la xarxa d'abastiment d'aigua té més fuites del que ens pensem?
La realitat és que el percentatge aquest no és gaire diferent de qualsevol del país del nostre entorn, amb Europa, amb ciutats i pobles molt antics, amb canonades molt antics, infraestructures hidràuliques també molt antigues. Per tant, no és en absolut sorprenent. En tot cas, cal aclarir també que no sempre aquest percentatge respon a aigua que es perd físicament, sinó que és aigua que es perd en quant a que entra en els dipòsits de l'àmbit, es subministra i després no es factura. I llavors ja, algunes vegades no es factura perquè simplement hi ha usuaris que es connecten sense tenir comptadors, i llavors són pèrdues comptables, no físiques. En tot cas, són importants les pèrdues físiques i dediquem tots els sistemes de canonades antigues, canals, infraestructures ja que són bastant velletes.
Ara em deia, això no és excepcional, perquè això passa a tots els països del nostre entorn. Ara bé, senyor Godé, què significa perdre el 25% de l'aigua potable?
Doncs que hem d'intentar reduir-lo, evidentment. S'ha d'intentar, crec jo, des de les diverses administracions, ajudar als municipis petits, que són els responsables de les aportacions d'aigües als seus ciutadans, a que puguin revisar, mantenir i millorar les seves canonades. Clar, tenim també una part important del nostre teixit de subministrament d'aigua potable dispers en moltes urbanitzacions que fa difícil el control aquest. O sigui, hi ha una part important de pobles que tenen molt disseminades les zones on es consumeix l'aigua a través de múltiples urbanitzacions situades a vegades geogràficament en llocs una miqueta complicats i, per tant, no és senzill. I, per tant, cal donar ajuts perquè puguin fer front a aquestes despeses. L'ACA ja ha incrementat les subvencions en aquest sentit, però probablement cal més.
Com que no és senzill i són d'un elevat cost fer front a arreglar aquestes canonades, deixi'm preguntar-li diverses coses. Primera, quines maneres hi ha de poder detectar una fuita quan no és visible a la superfície?
Home, hi ha sistemes a Catalunya, tecnològicament, el tema de la gestió de l'aigua està força avançat i hi ha múltiples empreses que tenen sistemes, evidentment, de detectar per on marxa l'aigua. El problema és que hi ha quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de canonades i que no és senzill recórrer-ho tot. Hi ha municipis que són molt extensos i que, com deia, tenen llocs bastant disseminats bastant lluny i no és senzill. Però tecnològicament existeixen aparells i tecnologies que són capaces de localitzar per on marxa l'aigua. Una altra cosa que també paga la pena, crec jo, explicar, és que el concepte perdre de vegades és un concepte més comptable que no un concepte hidràulic. L'aigua no s'evapora. Sovint, si marxa per una tuberia que no està en molt bona condició, bé, o va parar finalment a un altre rierol, o recarrega un aqüífer. Vull dir que és un concepte més comptable que no tecnològic.
Per què surt tan car, senyor Godé, arreglar aquestes canonades?
Bàsicament perquè, com deia, són canonades que són velles i llavors doncs, cal reconstruir pràcticament doncs, de vegades centenars, quan no algun quilòmetre de tuberies i qualsevol hora d'aquestes genera moltes molèsties i problemes addicionals i els costos es van incrementant.
Per tant, és més per l'obra en si mateixa que pel material que s'usa per fer la canonada, per exemple?
Bé, els materials ara serien diferents dels que en molts casos es van utilitzar en el seu moment, això és evident, i per això algunes perden. I els materials d'ara doncs, tenen uns costos. Però en tot cas, l'obra, clar, pot ser relativament cara. O sigui, si resulta que hi ha 400 metres de tuberia que cal refer, carai, 400 metres, segons per quines infraestructures hagi de travessar, que de vegades tens serveis elèctrics, telefònics, o carrers que has de tallar, vull dir, sempre són complicacions que van elevant els costos.
Com sap, senyor Godé, els mitjans de comunicació, també el nostre, estem parlant darrerament molt de la sequera. Una de les mesures que s'ha posat més sobre la taula és la reducció de la pressió, però algun expert sí que ha assegurat que això podria inclús malmetre les canonades. La reducció de la pressió és una mesura que faria estalviar aigua o pot posar en perill aquesta xarxa?
Si tu tens menys pressió, per alguns usos no utilitzaràs tant i, per tant, alguna cosa, doncs, ens estalviarem, però efectivament té alguns danys col·laterals, per dir-ho d'una manera, i per tant doncs, cal aplicar-la amb cura. Em consta que hi ha diverses empreses subministradores que hi han anat fent proves per adaptar-se a aquestes possibles pèrdues de pressió, que en cas dels usuaris, en les grans ciutats podríem, i en alguna altra no tan gran també, notar, doncs, per exemple, quan intentes posar en marxa el calentador d'aigua i dius, ui, sembla que no funciona prou bé. Clar, si no tens prou pressió, doncs de vegades poden haver-hi problemes. Però en tot cas, això no se solucionarà el tema més ja de llarg termini, que és el d'aquest canvi climàtic, aquesta profunda sequera, que sens dubte ens repetirem en els propers anys.
De seguida li pregunto pel sistema de desaladores del país, però abans, sí. Quines inversions són les més, o creu que són les més urgents per facilitar la gestió de la sequera?
Accelerar la desaladora de la Tordera, la del Foix, i quatre col·legis professionals creiem que caldria, sense incrementar ni un litre més el cabal concedit des de l'Ebre, tenir les xarxes a tot Catalunya interconnectades, de manera que quan sigui necessari pugui venir aigua a l'àmbit metropolità des de l'Ebre o a l'inrevés, i que la zona de la Muga Fluvià també estigui interconnectada amb tota la zona del Consorci Costa Brava, etc. Tenir una espècie d'espina dorsal de xarxes supramunicipals, de manera que quan en una zona hi hagi greu dèficit i en altres no tant, doncs pugui haver-hi connexions d'un costat cap a l'altre. I creiem que això és absolutament necessari i urgent.
Precisament li deia, volia preguntar-li sobre les desaladores. Amb la desaladora de Tordera i de Foix, més la que tenim, ja faríem?
Faríem, diguem-ne, per solventar momentàniament, però clar, és que aquesta sequera la tornarem a tenir i no crec que la població disminueixi en els propers anys. I no crec, ni desitjo, ni que els sectors industrials, ni els sectors primaris, ni els sectors turístics també doncs, vagin decreixent. Vull dir, si el país ha d'anar seguint endavant, necessitarem més recursos.
Més recursos com, per exemple, portar aigua de vaixells? Això és una mesura viable?
No. Creiem que la mesura del vaixell no només pot ser vàlida molt puntualment com a cas d'extrema emergència, perquè és caríssima. sigui, l'aigua amb un vaixell és molt car perquè no pots transportar volums equivalents, diguem-ne, al que hi ha en un embassament i són costos molt, molt elevats i, a més, crec que l'addició des de fora, de que a Barcelona arriben vaixells perquè no en tenim prou amb les infraestructures actuals, home, no ens deixa en un lloc massa privilegiat com a destinació.
Encara una altra solució que s'ha posat sobre la taula és un transvasament d'aigua per connectar el sistema Ter Llobregat amb altres conques.
Sí, ho he comentat, sí. Creiem que és una actuació que seria necessària i torno a insistir, no es tracta d'agafar més aigua de la que ja s'agafa, sinó d'aprofitar-la, la que s'agafa, estan concedits 4 metres cúbics per segon, no s'utilitza tota, i llavors, doncs, bueno, aquest diferencial entre la que està concedida i la que realment s'utilitza, per casos única i exclusivament d'emergència, creiem que fora bo connectar-la amb aquestes xarxes generals que hi haurien, de les quals el cas concret aquest seria connectar el Consorci d'Aigües de Tarragona amb Aigües Ter Llobregat. Però per nosaltres el concepte seria tota la Catalunya central, des de l'Empordà, diguem-ne, fins al Baix Ebre, que tingués xarxes connectades de manera que fossin tots més resilients. Perquè qui no m'assegura que mai més haurà un problema de contaminació a l'Ebre i que potser el Consorci d'Aigües de Tarragona no pot subministrar? I on seria al revés. Des de les desaladores del Foix, per exemple, se li podria enviar aigua cap a la zona del Baix Ebre. Vull dir, és una interconnexió àmplia i per casos única i exclusivament d'emergència, sense incrementar en absolut el cabal que ja està concedit.
Per últim, senyor Godé, sí que m'agradaria preguntar-li, perquè hi ha una cosa que m'esparvera sempre, per exemple, que és l'ús de el consum d'aigua que no sigui per ús de boca, diguem-ne. Per exemple, no acabo d'entendre, senyor Godé, per què s'usa aigua potable, per exemple, per omplir les cisternes dels banys.
Bé, això perquè, evidentment, partim d'unes ciutats que ja estan construïdes. El correcte seria que a partir d'ara totes les noves construccions tinguessin per obligació recuperar el que anomenem les aigües grises, efectivament.
A qui anava? Anem cap a aquest tipus de sistema?
Sí, evidentment que s'hauria d'anar cap aquí, clar que sí. O sigui, ens hem d'habituar que no som un país en què plou a gots i barrals i que tenim infraestructures que ens garanteixen que tindrem aigua a dosos. No és així. Com no és així, ens hem d'espavilar i a nivell ja individual com a consumidors hem d'intentar estalviar el màxim possible. I una de les mesures per estalviar és això. Per què dimonis hem d'utilitzar aigua potable per determinats usos? Efectivament. I a nivell ciutadà, de tota la ciutat, per què dimonis hem de regar plantes amb aigua potable? O millor, per sota, estan circulant, hi ha un bon aqüífer o estan circulant una mina. És que regar aigua amb aigua potable, escolta, tot un procés de potabilització per regar no té gaire sentit.
Clar, em deia, senyor Godé, hauríem d'anar cap aquí, però estem anant cap aquí?
És que és complicat perquè això, les ciutats ja estan fetes. I les cases i els edificis ja estan fets. I llavors, renovar això costa molt. Costa moltíssim, però almenys amb els pròxims desenvolupaments urbanístics caldria exigir que es vagi cap aquí, clar, evidentment que sí.
Senyor Lluís Godé, president del grup de treball d'aigües d'enginyers industrials de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana de Ràdio Estel i parlar-nos sobre aquesta problemàtica que ja tenim a sobre, que és la sequera, i no serà l'última, segur. No. Una abraçada, que vagi molt bé.
En absolut, i a més, algun dia plourà i farà mal.
Segur, perquè això també passa al nostre país. Com deia Raimon, la pluja no se't ploure.
En el meu país la pluja no se't ploure, no.
Senyor Godé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel.